Sigueu molt benvinguts, reprenem el fil de talls de ple i aquest programa que posem en antena els dies immediatament posteriors a qualsevol de les sessions plenàries de l'Ajuntament de l'Escala. Aquest dilluns hi ha hagut ple ordinari, sessió de març, vam escoltar els primers punts en el tall de ple d'ahir, ho vam deixar en el punt 6, ens quedava tan sols un punt de contingut, l'aprovació del plec de clàusules reguladores de la concessió del carrilet, de l'explotació de l'activitat de carrilet al municipi de l'Escala. Es va presentar una moció conjunta de tots els grups sobre el tema del transport sanitari i ens quedaria també l'apartat de precs i preguntes. Aquest seria el contingut del talls de ple d'avui, que reprenem de seguida amb el punt 7è, el tema vinculat amb el carrilet.
Punt número 7, aprovació del plec de clàusules reguladores de la concessió de l'explotació de l'activitat del carrilet al municipi de l'Escala. Senyora Marta Rodeja.
Bé, portem a ple també l'adjudicació mitjançant concurs públic de la concessió d'explotació del trenet turístic de l'Escala, que coneixem tots com el carrilet. Avui hem tingut temps també per debatre'n. I l'objectiu és l'explotació del tren turístic amb uns itineraris discrecionals dins del municipi de l'Escala. Els itineraris que es proposen és Cala Montgó, nucli antic Sant Martí, Sant Martí, nucli antic Cala Montgó. No es concreten les parades amb l'objectiu de tenir diferents propostes durant quan sigui necessari. Les dates que es proposen, que aquesta és una modificació important, és de, fins ara fèiem de mitjan juny a mitjan setembre, era, i ara el que es proposa és de 15 de juny a 15 de setembre, de dilluns a diumenge, durant tot el dia, fins a les 12 de la nit, de 16 de setembre al 30 de setembre, caps de setmana, de Setmana Santa, 14 de juny, caps de setmana, i també amb dates puntuals que considerem necessari, com Carnaval, Nadal, Fons, Festa de l'Anxova, que puguem tenir la disponibilitat de tenir aquest servei. És un concurs bastant ampli en aquest sentit, que perquè puguem anar-lo adaptant a les necessitats que creiem del municipi o la voluntat que tinguem per promocionar el sector turístic en aquest sentit. És un procediment obert. Domini públic. És a 4 anys, amb renovació any per any fins a un màxim de 15 anys. Bueno, hi ha tot un requeriment que són ser major de 18 anys, tenir el permís de conduir de classe D o superior, no tenir malalties infeccioses, bé, tots els requisits que es demanen en aquests casos, en aquest tipus de concurs. Tenir dos vagons més dos trens més un de recanvi, tenir un local, un magatzem aquí, també tenir una oficina aquí d'atenció. El cànon anual mínim serà de 5.000 euros. Les tarifes que es proposen són per empadronats d'un euro i mig i per no empadronats de 2,5 euros, però s'acceptaran millores en aquest sentit si s'ofereix unes tarifes menors. També, arran de les converses d'aquest dematí, hem incorporat l'opció de poder subvencionar o fer descomptes si ho creiem necessari des de l'Ajuntament. L'empresa haurà de proporcionar memòries de gestió i l'oferta econòmica, unes millores valorades i una reducció de preu. Tot això amb els punts que teniu descrits per fer-ne la valoració. També hem incorporat, arran de les converses del matí, l'opció de fer un control sobre la publicitat que es farà en el tren, en cas que se'n faci, simplement el fet que puguem supervisar quin tipus de publicitat és. I aquests són els termes generals del concurs. La resta és un concurs d'aquestes característiques.
Molt bé, gràcies, Marta, per part de Convergència.
Bona nit. Bé, primer agraïm la petita modificació que s'ha incorporat que vam proposar, però la frase de la regidora fa 5 minuts ha dit l'ADET serà l'organisme que liderarà la promoció econòmica i turística de l'escala. Bé, ho comprem i li proposem assessorament al cap de la policia. És a dir, nosaltres ho hem repetit 100 vegades i ja ens han dit que som molt carregosos, però és que no hauria d'haver-hi un informe de l'ADET en un tema com la mobilitat durant l'època estival. No sé si hi és, no hi és. Jo entenc que no hi és, que no s'aporta. I per tant, jo entenc que seria bo que l'ADET es pogués, la Junta de l'ADET, si funciona realment, perquè hem vist que hi ha gent que no hi vol ser-hi, la qual una junta que funcionés hi hauria d'haver-hi bufetades per participar representant el sector. No tenim informe de l'ADET, el cap de la policia, doncs segurament en temes de mobilitat podrà assessorar molt bé, però en tema turístic jo entenc que el seu coneixement és més limitat. Per tant, haguéssim demanat un informe d'aquest tipus, hem demanat que l'ADET sigui representativa i bàsica en qualsevol cosa que afecti el turisme directe o indirectament, i a la primera cosa que hem de provar, l'ADET no hi té res a veure més enllà de la participació de la regidora. Per tant, no votarem en contra perquè no tindria massa sentit votar en contra, però farem una abstenció prudent, diguem-ne.
Gràcies per part de l'Esquerra Republicana.
Bé, doncs nosaltres hi votarem a favor, una mica per la predisposició que ha tingut l'equip de govern, una mica explicant-nos les coses, fer una nova reunió avui, amb incorporar tot el que ha pogut sortir d'idees i així. El que sí que hem vist, el portar aquest tema a ple, aquest punt, de que a vegades tot ho portem molt apretat a ple, i bueno, sembla ser que si no ho aprovem avui ja no hi ha temps perquè s'aprovi per aquest estiu. Sembla ser que si no s'aprova aquest estiu poder no estaria del tot correcta la concessió, i per tant ens sembla que, bueno, que tirem endavant i que com a mínim que aquest estiu el carrilet doncs vagi amb totes les condicions de administratives corresponents. Ens agradaria que també una mica el que se'ns ha dit és de que si està treballant en aquest tema o s'ha estat estudiant des de abans de final del 2015, per tant podíem haver tingut aquestes reunions una miqueta abans, podíem haver posat el tema sobre la taula, i sobretot una mica ara afegint-me en el comentari que ha fet el company de Convergència, de que l'ADET ens sembla que hi té molt a dir. Potser no era una cosa que no s'hi pensava massa, però al treure aquest tema doncs ens n'hem donat compte. No? Hi ha molts arguments com per poder pensar que el que pot donar de si el trenet turístic per l'escala. I ens sembla que s'ha de posar sobre la taula. Les possibilitats que heu posat dintre aquest conveni és de que a partir d'ara en podem parlar i esperem que sigui així, que li traguem suc en aquest conveni.
Gràcies. Per part del Partit Popular, perdó. Si no li importa, fem la primera ronda i no hi ha cap problema. M'havia descuidat. Àngel, si vol algun comentari, m'ha semblat que no. Partit Popular.
El plec de clàusules ha millorat una mica respecte a l'anterior. Jo aquest dematí doncs, no he pogut ser en aquesta reunió. Hi ha algunes lagunes aquí que no veig clares, no? Per exemple, doncs, el cànon anual mínim de 5.000 euros serà incrementat d'acord amb l'IPC. En canvi, el concessionari no pot cobrar més d'1,50 euros. No parlen aquí, no sé això, si el contracte és molt vàlid o no, però bueno, en fi, la tarifa màxima, 1,50 euros als empadronats, 2,50 euros als no empadronats. I ahir veig una discriminació entre empadronats i no empadronats, i no dic jo que la gent de l'escala hagués de pagar menys. Però jo sempre he cregut que el trenet turístic era un dinamitzador importantíssim per al turisme de l'escala, a part d'un servei de transport que pot ser molt útil, i per saber fins on podem arribar amb l'explotació d'aquest trenet turístic sense posar diguéssim, la mà al coll en el titular del servei perquè no, econòmicament no s'asfixi amb tarifes que a vegades poden semblar molt molt exagerades, però que en la pràctica no ho són, perquè dependrà de la gent que vagi en el trenet, que en aquest senyor surti rentable o no el servei, que suposo que ja el surti, si no, no es presentarien. He trobat a faltar, amb la gestió del tren turístic, quanta gent hi va en el tren, o sigui, quina ocupació tenim, no? En funció d'això, es podria valorar les aquestes tarifes, si són correctes o no són correctes, i el cànon. Em sembla que, per mi, lo important seria, per nosaltres, lo important seria primer saber quina afluència de gent tenim, i en funció d'això, poder calcular de cara a l'any següent una altra oferta, diguéssim, per millorar aquest servei, i inclús poder pactar amb la concessionària un altre contracte. O sigui, aquest contracte estable com a plec de clàusules, però deixa tancat durant 4 anys una concessió en la qual les parts es veuen obligades a el que hi ha aquí. L'Ajuntament podrà establir accions promocionals i descomptes necessaris per tal de donar publicitat al servei, però es pot cobrar 1,50 euros durant 4 anys, sempre. I us en podran donar 2,50 per trajecte. I això fa 4 trajectes. O sigui que si vas de Calamungo a Nucle Antic són 1,50 i si tornes són 1,50 més, ja són 3 euros. Jo la meva proposta, que vaig inclús dir als mitjans de comunicació, doncs seria que el trenet fos una cosa experimental per l'Ajuntament de l'Escala, en el sentit que durant el primer any, inclús si s'ha de subvencionar el preu del tiquet per pujar en el trenet, doncs l'Escala ho subvencionés, per obtenir les dades necessàries per fer una estadística de rendiment econòmic d'aquest servei i com ho podem dinamitzar-lo, el servei mateix, de manera que la gent l'utilitzi amb més freqüència. Si aquestes dades no les tenim, fer aquest plec de clàusules entenc que bueno, més hipotecants durant 4 anys, amb una eina importantíssima per al turisme com pot ser el trenet, que desaprofitem l'ocasió en aquests moments ara de posar-ho tot en ordre per poder gestionar correctament els propers 3 anys, i deixem això per, bueno, per d'aquí 5 anys tornar a replantejar un nou plec de clàusules més adequat a les necessitats tant del concessionari com del sector turístic de l'Escala, com de l'ADET en aquest cas, diguéssim, no? Per promocionar no solament, diguéssim, un servei de transport, sinó un emblema turístic, un atractiu turístic com pot ser aquests itineraris que fa el trenet. Llavors, resumint, si aquí no podem posar-hi una clàusula de manera que deixi obert un possible conveni amb el concessionari per poder-ne parlar més endavant de què es cobrarà o què es deixarà de cobrar, jo inclús he fet 4 línies de pressi i corrigents, perquè aquest nou reglament també s'ha fet de pressi i corrigents, havia fet, no sé, és una suggerència, havia posat aquí, ja dic que això és un text que he fet de pressi i corrigents, amb la finalitat de millorar el servei, l'Ajuntament podrà realitzar els estudis estadístics que consideri oportuns en quant a quantitat d'usuaris i adequat preu del trajecte, amb la col·laboració del concessionari del servei. Fins i tot si s'escau, l'Ajuntament podrà instar el concessionari a modificar els preus i altres aspectes del servei amb la finalitat de millorar aquest, sempre i quan això no suposi una pèrdua de beneficis i empitjonament de les condicions pactades en el plec de clàusules de la concessió i amb la finalitat que tant el servei com la promoció turística de l'Escala es desenvolupin en les millors condicions de cara als usuaris. No sé si amb això seria suficient perquè el concessionari del trenet es veiés obligat a pactar amb l'Ajuntament una sèrie de condicions que a mi m'assembla que amb aquest plec de clàusules d'alguna manera no hi queda vinculat. L'únic se li diu màxim pot cobrar 1,50 euros, els preus que vostè fixi han de ser acceptats de la Junta per l'Ajuntament, però esclar, aquí ja li estem dient 1,550 euros, i no dic que sigui carta o barato. Me refereixo que durant el primer any potser valia la pena que cobrés només 50 cèntims, i nosaltres veiéssim quanta gent puja, com he dit abans, i si això ho podem deixar en 50 cèntims, un euro, dos o tres, de manera que nosaltres ens surti bé i amb ell també. Sí.
Sí. Per part de Marta, algun comentari a fer en la reunió? Bueno, jo vull dir que sí? Ah, perdó, sí, que volia fer algun comentari.
Només un tema pràctic, si me'l pot aclarir. Veig que hi ha una tarifa per empadronats i no per no empadronats, no hi ha problema, però m'agradaria saber com serà l'acreditació, perquè la gent no sol anar amb el certificat d'empadronament a la cartera. Sí, que...
sí, la idea és buscar una mena de sistema tipus el de residents de les zones blaves, així que, o sigui, es coordinarà amb l'OAC perquè hi hagi, es crea una acreditació en aquest sentit. També aprofito, si D'entrada, que els membres que no han volgut assistir a la DET és una qüestió personal i crec que no hem de valorar aquest sentit la seva participació, no, independentment del criteri que es tingui de la Junta. En aquest sentit crec que hem de tenir el respecte. I també comentar que les dades que portem a la proposta són fruit de l'informe que s'ha fet d'usabilitat durant els últims anys, en aquest sentit.
Jo crec que no podem obligar, que estem parlant d'una concessió amb les limitacions legals que això té, i per tant hem intentat donar-li que sigui un document no del tot tancat, però el que proposa el Partit Popular penso que legalment no sosté, això el secretari ens hauria de dir, però entenem que això no s'ajustaria a llei si tiréssim endavant un plec de clàusules tan obert com el que proposa. De tota manera, sí que s'ha dit això, i és que aquest tipus de transport turístic urbà, bueno, de fet, compleix aquesta doble funció. Per una banda, que sigui una mena de transport urbà sense acabar de ser-ho, perquè legalment no ho pot ser, i estaríem fent també una competència deslleial fins a cert punt als taxistes, que és la seva feina, i per una altra banda, òbviament, des del punt de vista turístic, doncs és un servei que oferim a tots els milers de visitants que venen aquí a l'Escala, que agraeixen i que funciona molt bé fins ara, ha funcionat molt bé. L'Escala té un tren turístic de fa, no sé si són 17 o 18 anys, comentàvem avui, per tant són molts anys i tenim ja una certa experiència en com funciona. I aquest plec de clàusules és fruit d'aquesta experiència. Ens pot semblar més o menys adequat, però nosaltres entenem que els tècnics han fet una bona feina, tot i que és possible, és veritat i s'ha de fer autocrítica, no l'hem debatut de manera massa, doncs, amb temps i massa, sense aprofundir massa, a nivell polític, però nosaltres tenim plena confiança en l'equip tècnic que ha dissenyat aquest ple de clàusules i per tant entenem que és el que s'ajusta a la norma, a la llei, i el que ens permet, per una banda, seguir oferint un bon servei turístic al visitant en molt bones condicions i amb un preu molt ajustat. Aquestes tarifes que es proposen com a màxim són inferiors al preu que està pagant ara l'empadronat, per descomptat, i també el visitant, el que no està empadronat. Per tant, jo crec que aquí es fa una bona feina. I en el tema passant allò més concreció al plec, el plec proposa una ampliació de trajectes. Intentem que el pàrquing de l'escorxador, de la vaixella, del Francesc Macià i el de Can Parals serveixin com de llançadera, en tot cas fomentem que la gent hi aparqui i sigui, funcioni com a aparcament dissuasori, i per tant també es preveu dues parades allà que fins ara no hi eren. A banda d'aquesta ampliació de trajectes i de parades, també ampliem el servei. El servei s'amplia fins ara, fins aquest any passat, el servei es començava el dia 6-7 de juny, aproximadament, i ara el comencem l'1 de maig en caps de setmana, per tant guanyem un mes en caps de setmana. I fins ara el servei s'acabava el 15 de setembre i l'allarguem fins al 30 de setembre també en caps de setmana. Per què en caps de setmana i no en dies entre setmana? Doncs primer perquè la concessió legalment ha de tenir un equilibri financer, ha de ser sostenible. I entenem, els tècnics entenen, que anar més enllà posa en risc aquesta sostenibilitat del servei. Per què també? Doncs perquè jo crec que ens ha de servir com a prova. I el plec, jo don les possibilitats que ampliar, pactant amb l'empresa, ampliar horaris, ampliar caps de setmana, ampliar fins i tot entre setmana. El que voldríem tots, i així es va expressar l'altre dia a l'informativa, és que aquest trenet funcionés el màxim temps possible, i de dilluns a diumenge. La realitat de l'Escala segurament és una altra i segurament seria molt voluntariós, però seria poc pràctic i sobretot a nivell econòmic doncs, no seria sostenible. Per tant, jo crec que fem una bona feina aquest any d'ampliar horaris, ampliar trajectes, regular les tarifes a la baixa, sobretot pels empadronats, per fomentar aquest transport urbà, i jo crec que estem, és veritat que és una concessió que durarà 4 anys com a mínim, amb possibilitats d'una pròrroga, però el plec és suficientment obert com perquè es pugui matisar al llarg de l'explotació, de la concessió, i puguem anar ampliant horaris si entre tots ho considerem. Jo valoro positivament totes les aportacions, jo crec que la filosofia aquí al darrere, jo crec que tots la tenim, i el tema de la DET, jo crec que la regidora ja ho ha comentat, la DET té un equip tècnic i un equip polític. A banda, hi ha una junta de govern, una junta de govern paritària, en principi. Una junta en què hi ha representants polítics i representants del sector privat. Jo estic disposat a fer autocrítica d'aquests anys de com ha funcionat la junta de govern, tot i que jo la faré en positiu, perquè jo crec que és una junta que ha funcionat bé, amb dificultats, perquè no és fàcil
confluir amb el sector privat, perquè en definitiva, no siguem clars, l'Ajuntament hi aporta tot el pressupost i el sector privat no hi aporta res. Per tant, difícilment aquesta Junta pot funcionar d'alguna manera corresponsable. En la presa de decisions, el govern té la responsabilitat de tirar endavant, independentment del debat. Però en tot cas, sempre, jo crec que sempre ha funcionat d'aquesta manera, i jo crec que en Xavier Ballesta doncs, ja ha estat aquests 4 anys. És veritat que la Junta s'ha reunit quan s'ha reunit i s'ha reflexionat entorn del dia a dia de la gestió de l'ADET, i segurament ens ha faltat una mica més de projecció, i això és veritat que tenim la voluntat de fer-ho, i amb aquesta renovació de membres estic convençut que ho farem, però no oblidem que és una Junta de Govern, insisteixo, en que el finançament, el pressupost, l'aporta íntegrament l'Ajuntament, i que d'alguna manera no pot ser una Junta de Govern massa executiva, més aviat consultiva. Això no té per què ser negatiu en absolut. I fer un pas més endavant, intentar que hi hagi més corresponsabilitat, jo crec que és un repte que tenim, no només el govern, sinó també l'oposició i també el sector privat, que ha de dir la seva. Per nosaltres som crítics, fem autocrítica, però també pensem en positiu que en el futur ha de funcionar, que ens ha de permetre establir estratègies en la línia del que s'han anat comentant aquests dies i vinculat amb el POM i el desenvolupament econòmic i turístic, aquest taller que ha comentat el regidor, jo crec que és un bon espai de debat i de reflexió a la Junta del Govern de l'ADET, i en aquesta línia estem. I per, insisteixo, el ple de clàusules és fruit d'un treball, no d'una improvisació, malgrat que s'ha portat segurament molt ajustat al ple, però jo considero que fem una bona feina apostant per aquestes petites millores que s'han d'anar completant al llarg dels 4 anys que tindrem de concessió. Si no hi ha cap més comentari, sí, fas Esquerra Republicana.
No, jo, com que m'has parlat de mi amb el tema de la DET, jo una mica concretant amb el tema de la DET també he sigut una miqueta crític, en el sentit de que m'ha donat aquesta sensació, que és el que ha intentat transmetre en Carles, de que penso que s'haurien d'implicar més, però segurament que també els hem de donar l'oportunitat nosaltres de que s'impliquin més, no? I llavors, coses d'aquestes és quan s'ha de veure, no? Quan anem-los a buscar, vinga, quina hauria de ser l'implicació de l'Ajuntament i l'implicació del sector privat, també. I si ho fem, doncs segurament que cada vegada iran agafant més implicació, tant política, si vols dir, com econòmica, no? Que entenc que hauria de ser-hi, també. Llavors, volia contestar una miqueta això, també, perquè en les últimes reunions que hi vaig a ser-hi jo, també hi havia molt poca assistència, vull dir que fallava molta gent, i això vol dir la poca interès que transmetia, no? Segurament.
Molt bé, per tant, entre tots tenim el repte de que això funcioni millor en el futur, i amb aquesta voluntat la regidora doncs, proposa aquesta modificació, aquesta ampliació de membres. Passaríem a la votació. Vots a favor? Senyor secretari, on són? Vots a favor serien tots, excepte abstencions. Molt bé, i no hi hauria cap vot en contra. Molt bé. Passaríem ara al punt número 8, no hi ha assumptes urgents, les mocions, comentar-ho jo breument, si la trobo. La moció la presentem conjuntament tots els grups presents en aquest plenari. És una moció sobre l'organització del transport sanitari. S'ha fet molta crítica. El servei comença a funcionar el dia 14 de gener. Des de l'àmbit polític, des de les administracions supramunicipals, també dels ajuntaments afectats, s'ha fet una visió molt crítica, una posició molt crítica amb el servei aquest de transport sanitari que ha començat a funcionar aquest gener, amb Transport Sanitari de Catalunya com a adjudicatari. El mateix sector, el Col·legi de Metges de Girona, aquí els antecedents, també en parla en sentit crític, i per tant jo crec que convé la defensa sobretot del model sanitari que tenim i del model d'assistència, sobretot d'urgències, perquè la no urgència s'ha mantingut amb aquesta nova adjudicació, però les urgències han variat, i en el cas concret de l'escala ens han suprimit el suport, el reforç que teníem d'estiu. Teníem una ambulància 24 hores medicalitzada i durant l'estiu, juliol i agost, i ara doncs, teníem una ambulància i un reforç de 8 hores, i ara ens hem quedat amb una sola ambulància 24 hores.
Per tant, això representa un risc per tota la gent que som aquí a l'escala a l'estiu, per l'afluència que tenim, i per tant defensem que retorni aquest reforç i que, no es modifiqui, doncs, no sé si el contracte, perquè la licitació doncs, ja té un adjudicatari, però en qualsevol cas que el Departament de Salut, que també està crític, perquè és veritat que quan comença a funcionar aquest servei, el nou conseller, el senyor Comín, encara no havia pres possessió de la seva acta com a conseller, i per tant sembla que públicament ha dit que un cop doncs, revisat doncs, hi veuen deficiències, hi veuen mancances i també tenen voluntat de resoldre-les. Per tant, aquesta idea de fer pressió des dels ajuntaments i des d'aquestes administracions supramunicipals, nosaltres hem portat conjuntament tots els grups presents aquí aquesta moció, i rellegeixo únicament la part dispositiva, la part dels acords, que diu: primer, instar el Departament de Salut i el CapSalut que de manera immediata porti les seves alternatives per tal de resoldre l'actual situació absoluta d'irregularitat. El punt número 2, el segon, instar el Departament de Salut i el CatSalut per tal que replantegi el nou model de transport sanitari integral esmenant les modificacions i deficiències detectades. I el tercer, fer tramesa d'aquest acord al Departament de Salut i CatSalut, així com als ajuntaments de la demarcació, perquè si s'escau, aquest també manifestin al Departament les deficiències en el servei que els afecten. Veig que aquí ens hem colat en aquest últim punt, que diu, així com els ajuntaments de la demarcació, com que és una moció que venia de la Diputació, se'ns ha colat això, però en tot cas l'últim punt és fer tramesa d'aquest acord al Departament de Salut i al CatSalut, simplement. I algun comentari per part de Convergència i Unió respecte a la moció, per part d'Esquerra, per part del Partit Popular, tampoc, per tant, la portem conjuntament i també l'aprovem per unanimitat. I ara ja passaríem al darrer punt, que és el punt de precs i preguntes per part de Convergència i Unió. Algun prec, alguna pregunta?
Bé, en relació al fil que va iniciar en Robert a Canal 10 i llavors Maribel va seguir sense resoldre el tema dels IBIs, i ja per tancar d'una vegada per totes el tema dels IBIs, que sembla que és un tema opinable, que jo crec que és tan senzill com anar a buscar un rebut, que és el que vaig proposar, jo li he portat els rebuts, d'una casa tipus del carrer Perris de l'Escala, amb la superfície mitja que té qualsevol casa d'aquestes, i per tant crec que serà, per analogia, extrapolable a qualsevol casa del centre del poble. IBI de l'any 2006, últim govern de Convergència, 273 euros. IBI de l'any 2015, 380. I el titular del butlletí municipal és impostos congelats. Aquí l'únic que està congelat és el compte corrent del que paga l'IBI. Perquè jo els demanaria que diguin, escolti, això és una estratègia nostra, tributària, per garantir, augmentar els ingressos. D'acord, ho compro, però no em diguin que els impostos estan congelats perquè l'IBI els ha pujat un 30%. 8 anys, per tant, de congelats els IBIs no tenen res. I si me volen aportar 40 IBIs d'una altra finca que demostrin el contrari, jo públicament surto i rectifico. Però no crec que ho puguin fer, quan el tipus de gravamen, diuen també que és per l'Estat, el tipus de gravamen el 2006 era el 0,72, aquest any és el 0,933. Si vostès segueixen mantinguent que l'IBI no ha pujat, doncs escoltin, jo ja els dono la raó i ho deixem aquí, però l'IBI ha pujat un 30%. En la seva compte personal de Facebook, ahir vaig veure que publicava una notícia de la guia Repsol que situava l'Escala entre les 10 poblacions amb més encant de la Costa Brava. Bé, doncs ho celebrem, però dar-li que segur que se'n va descuidar de publicar l'article al Diari de Girona que deia l'Escala, quarta població més cara en preus de serveis públics. Diu vostè que els preus estan bé, que hi ha una contenció pressupostària, que hi ha una contenció tributària i que la gent aquí paguen poc, paguen el que toca. Escolti, no. Però no. Jo els demano que no em diguin que la gent estan pagant poc. Diguin, la gent paguen molt, som dels més cars de tots, però és una estratègia del Partit Socialista. Perfecte, els hi compro. I entrarem en el debat tècnic o en el debat polític, però no em neguin la major, que és que els impostos han pujat una barbaritat aquí a l'Escala. I a més, en el cas de l'IBI, pugen un 30% de mitjana quan les propietats han baixat un 40%, i no ho dic jo, ho diu l'estudi de preus del Col·legi d'Apis. Per tant, escoltin, jo els demanaria, ja sé que no ve a compte en aquest ple, però ni que sigui com a suggerència, que treballem en aquesta direcció de contenir una mica la pressió fiscal que, al meu humil entendre, i potser estic equivocat, però després de mirar-m'ho molt i amb molta atenció, crec que és una mica desmesurada. Com a mínim una mica. Llavors, respecte al que deia que les polítiques no responen a la improvisació i que és fruit del treball, etc. Deixin que li porti la contrària amb dos temes i prou, la resta estic segur que no. Però un tema important com és reforma del front marítim. La primera reunió, el regidor d'Urbanisme ens facilita un calendari, molt ben fet, per cert, molt ben detallat, amb el termini d'execució de l'obra. El termini fixa 13 setmanes, a comptar des de l'inici de l'obra. Data final, per tant, aquest sí que amb un calendari no és discutible, si discutim el calendari, ja seria de traca. 7 de febrer, 7 de març, obra en curs. A la mateixa setmana que es publicava aquest calendari, vostè deia en el butlletí municipal, s'acabaran abans de Setmana Santa. Jo els demanaria que es posessin d'acord, o 7 de febrer o abans de Setmana Santa. Però estarem d'acord que el termini de l'obra no es complirà. Ni amb calendari ni amb pressupost. I jo crec que el tema del pressupost no serà una desviació, diguem-ne, accessòria. Hi haurà una desviació gran i nosaltres no tenim res en contra de que si es troben canalitzacions en mal estat, com segur que s'han trobat, perquè una obra de l'any 92, a primera línia de mar, és impossible que no tingui canalitzacions en mal estat, però això no són imprevistos, això són no previstos, perquè se sabia perfectament. I llavors, amb unes declaracions, no sé si la ràdio o la tele sentia, és que ens hem retreçat una mica perquè a la punta hem trobat roca. Escolta, a la punta no han trobat roca, a la punta hi ha roca, que es veuen des de Roses, que volien trobar terra vegetal a la punta. Clar, és que hi ha coses que no em diguin que són imprevistos, són no previstos. I són no previstos perquè es vol. I en el cas de la desviació que tindrà el pressupost, sap perfectament que el més coherent, per mi, seria fer un projecte complementari. I no anar amb càrrec a la liquidació, perquè això es desviarà un 25 o un 30%, perquè estava molt malament el subsol. I jo li admeto que es liquidi per sobre del que es havia pressupostat, perquè el que està malament s'ha d'arreglar. El que no farem serà posar un paviment per haver-ho destrossat aquí 2 anys i tornar-ho a arreglar, però fem les coses com toquen, que llavors ens diran que és que no deixem treballar. Però escolti, amb tota la bona voluntat de deixar treballar, però fem les coses com toquen. El tema, per acabar, de la improvisació, despesa social i pressupost en el pressupost del 2016. Surt vostè a Canal 10 i diu, la despesa social d'enguany augmenta un 43%. Surt el seu soci al cap de 5 minuts, la despesa social puja un 20%. Això em recorda el pacte entre PSOE i Ciutadans, que surt un i surt l'altre i l'interpreten de maneres diferents i poden dir el mateix i el contrari amb mitja hora de diferència. I això, doncs, tot el que ha portat, no? I ara sí, per acabar, si em deixem una petita reflexió sobre el pla general, que estic segur que és el tema que ens ocuparà en tota aquesta legislatura i pel que veig a les previsions, doncs, a l'inici de la següent. Sap perfectament la redacció d'un pla general, i no l'he d'explicar a vostè, que ha sigut 8 anys regidor d'Urbanisme, i ho sap 100 vegades més bé que jo, segur. És una tasca delicada, molt complicada, i aquí ens podem trobar, segur que ens hi trobarem, esperem que els mínims possibles, contenciosos de veïns, com és lògic, alguns tindran raó, alguns no, ens trobarem pèrdues de valor en terrenys, ens trobarem suspensió de llicències d'obres, necessàriament, i per tant entenem que és un document que s'ha de redactar amb el màxim consens, i no en tenim consens per, escolti, miri, farem això, votin a favor, no, consens, fent participar de veritat. Ho deia en Xavier, el POM del 2010 de Roses, la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'anul·lava i, per tant, fa tornar a aplicar el planejament anterior, i això, a part del problema i del gasto que ha suposat, perquè redactar un pla general no és una cosa barata, ni amb temps ni amb diners, suposa una inseguretat jurídica per la gent, ja pels particulars, però per la gent que es dediquen a invertir en terrenys, immensa, perquè no pots fer una previsió més de 4 anys perquè t'aproven un pla general i si el tribunal te'l tomba perquè no s'ha fet ben fet, entenc, doncs has de tornar al planejament anterior. Vostè deia a Canal 10, per la seva transcendència estratègica necessita l'aprovació consensuada d'una àmplia majoria del ple. Absolutament d'acord, però jo crec que discrepem vostè i jo en la idea de consens. El consens no s'aconsegueix creant un consell d'alcaldes, que està molt bé, que és necessari, que l'experiència que ens aporten serà molta més que la que puguem aportar els que estem aquí al ple junts. Però el Consell d'Alcaldes no vota el ple. I per tant, jo entenc que, en aquest cas, parlo de mi i del nostre grup, el cap de l'oposició i el grup majoritari, tindran alguna cosa a dir en la redacció del pla general. I tampoc es crea el consens constituint la comissió per la redacció del POM, on jo hi veig, i potser vaig equivocat, si no és així em rectificarà, més que una comissió que vulgui fer participar a molta gent, jo crec que és una comissió per repartir culpes o per repartir responsabilitats. És dir, escolti, això s'ha tirat endavant i tota aquesta gent ens han dit que sí, fantàstic. Perquè si no fos així, aquesta comissió seria una comissió vinculant. seria una comissió que vinculant no necessita una previsió legal, perquè o sigui, vostè es podria comprometre a no treure endavant cap acord o no portar al ple cap acord que no estigui suportat a més dels grups del govern per un grup de l'oposició. I l'altre dia ja ens va dir, després de preguntar-li 5 o 6 vegades perquè costava treure-li, que la comissió no és vinculant, és una comissió informativa, que anem allà com a oients de luxe, que està molt bé, amb un assessor que ens pot informar i per tant no ens portaran el gat a l'aigua perquè ens deixen tenir una persona que hi entén, però és una comissió informativa i per tant jo veig més una tasca de repartir responsabilitats que pas de deixar participar pel caràcter de no vinculant, no perquè no tingui la voluntat, que ho ha repetit moltes vegades i amb això ja estic d'acord. I per tant no és una crítica, sinó que és una proposta, un suggeriment, i per tant de treballar plegats amb la redacció del Pla General. El Pla General ens afectarà a nosaltres, i ja ho va dir l'altre dia, que són documents vigents durant 25, 30, 35 anys, com s'ha vist amb l'anterior. Per tant, és un document suficientment seriós com per no fer política amb el Pla General, i per tant es pot articular de les maneres que es vulguin aquest acord per tirar-lo endavant. Nosaltres tenim la predisposició més absoluta per tirar-lo endavant i per intentar votar a favor tot el que sigui possible, però entenem que necessàriament s'ha d'entrar a formar part de qualsevol decisió de govern en l'aspecte concret del Pla General, perquè és un document de tanta importància que no ens agradaria que passés, per exemple, com a Roses, que estic segur que un dels motius és perquè no es van tenir totes les previsions d'acord possibles. Res més.
Molt bé, abans de donar la paraula a Esquerra, jo li vull dir, i amb tot allò, amb ganes de contestar a tot el que planteja, és que la propera vegada que faci pregs i preguntes, ens digui prec o pregunta número 1, número 2, perquè jo, a mi em costa moltíssim de contestar el totum revolutum que vostè ha plantejat. T'ho dic amb tota cortesia, perquè amb ganes de contestar punt per punt es fa molt difícil perquè fa tota una barreja de temes, alguns que no saps si són pregs i preguntes, que a mi em costa contestar. En tot cas, no, vull dir, el que ha dit, vull dir, queda clar, jo he intentat prendre nota, tot i que m'ha costat seguir-lo, però en qualsevol cas, de cara, per fer-ho fàcil, perquè vostè pregunti i el govern li contesti, perquè si no, un cop parlat i un cop fet tota la ronda, jo ja no sé on soc. Costa molt.
Llarga intervenció la del portaveu de Convergència i Unió, Robert Bosch, en l'apartat de pregs i preguntes. Esteu escoltant Talls de Ple, això és en Ràdio L'Escala, ho deixem aquí per avui, i Talls de Ple continuarà demà en aquesta mateixa franja horària amb l'últim tram de debat, les intervencions de la resta de portaveus de grups polítics i les respostes del govern a aquestes preguntes o a aquests precs. Demà, tercer i últim Talls de Ple de la sessió d'aquest mes de març. Ho deixem aquí, moltes gràcies per la vostra companyia.